Notícies Vespre. Karen Madrid.
Onze candidatures concorreran a les eleccions municipals del 28 de maig a Sabadell. Així s'ha publicat avui, de forma provisional, el butlletí oficial de la província de Barcelona, just quan falta un mes per als comicis. Dimarts que ve, durant el ple municipal del mes de maig, es farà el sorteig de meses i d'aquí 15 dies arrencarà la campanya electoral. La constitució del nou govern, però, no serà fins al dissabte 17 de juny. El Moviment Popular de Sabadell convoca una manifestació el 1 de maig per reivindicar canvis profunds en el model productiu actual. Dani Espanya, integrant de l'MPS, assenyala que crisis com la derivada de la inflació venen marcades pel model capitalista.
Entre el 80 i el 90% està relacionada amb els beneficis empresarials. Això l'única resposta que ens dona és que dintre d'aquest sistema l'única manera de guanyar beneficis és a través de l'explotació de les treballadores i de, en general, dels consumidors.
La manifestació del 1 de maig serà dilluns a 11:45 del migdia amb sortida a la plaça de les Dones del Tèxtil. En esports, el Sabadell s'enfronta aquest diumenge a l'Atlètic Balears en un partit amb doble pressió. D'una banda perquè és un dels 5 últims de la temporada i de l'altra perquè el rival és l'equip més en forma de la categoria i també té pendent assegurar-se la permanència. Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem incidències a la B30, 1,5 km de cues a Barberà en sentit sud i 3 km al mateix municipi en sentit nord. A la C-155, 2 km de retencions a Sabadell en sentit Polinyà. Ja en Barcelona, aturades a la Ronda Litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i a la Ronda de Dalt entre Sarrià i la Meridiana també en els dos sentits.
El temps.
Avui hem tingut un nou dia càlid i a aquesta hora tenim 23 graus a la ciutat, la mateixa que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara al cap de setmana? Li preguntem a Luis Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Dia calorós el que hem tingut aquest divendres i, de fet, a hores d'ara sentim xafogó, fins i tot, a moltes comarques, amb un cel bàsicament emblanquinat. Al llarg del cap de setmana, també, per tant, del pont, per molta gent, el temps ha de canviar. Demà, encara fins ben entrada la tarda, continuarà el cel o bé asserenat o amb núvols prims. Algun núvol una mica més gruixut tindrem el matí de dissabte a la Costa Brava i continuarà fent calor. De fet, el dissabte no afluixa aquesta temperatura. Al llarg de la tarda i del vespre començaran a caure les primeres tempestes al Pirineu i també algunes entraran per les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent, alguna amb calamar-se. Ja la nit de dissabte a diumenge aquests ruixats escombraran tot Catalunya i seran fins i tot importants a les comarques de Barcelona. Continuarà plovent el diumenge a primera hora, després obrirà el cel i durant la tarda nous ruixats a les comarques gironines i barcelonines. Ja el dilluns, novament al nord de Catalunya algun ruixat, però a Lleida i Tarragona més aviat sol i vent. Ho anirem seguint a la xarxa.
El butlletí oficial de la província de Barcelona ha publicat ja les 11 candidatures que es presentaran a les eleccions municipals just a un mes de la celebració dels comicis, unes llistes que ara s'hauran de confirmar per convertir-se en oficials dimarts que ve, dia 2 de maig. Concorreran als comicis les candidatures ja conegudes del PSC, Esquerra, la Crida, Ciutadans, Junts per Sabadell, el Partit Popular, el PDeCAT, Sentim Sabadell i s'hi sumen dos noms més, el de la formació d'ultradreta Vox i Valents, nascut arran del desembarcament de Manel Valls a Barcelona. Ho repassem amb la Mireia Sanz.
Quan d'aquí un mes anem a votar, hi haurà 11 propostes damunt les taules dels col·legis electorals. L'alcaldessa Marta Ferrés lidera la proposta del PSC, aspirant a treure rèdit dels 4 anys al capdavant de l'Ajuntament. Ferrés és, de fet, l'únic alcaldable que repeteix respecte dels comicis de fa 4 anys. La candidatura que ha liderat l'oposició, la d'Esquerra, compta amb Gabriel Fernández, el número 1 de la llista. La Crida també presenta nova alcaldable, que, com Fernández, ha estat tot el mandat a l'Ajuntament, i és Nani Valero. Ciutadans ha viscut una petita revolució amb la marxa del líder als anteriors comicis, Adrián Hernández, que ha fitxat pel PSC. Ara la candidatura taronja la lidera l'encara diputat al Parlament, Joan García. D'altra banda, Junts per Sabadell presenta també una cara diferent. En lloc de Lourdes Ciuró, en aquestes eleccions el líder és Lluís Matas. Finalment, Marta Morell, que en l'anterior mandat havia liderat Podem, ara està al capdavant de la candidatura Sentim Sabadell. I precisament en el sector dels comuns, qui capitanejarà la llista serà Joan Mena, que és el líder de Sabadell en Comú Podem i actual diputat encara al Congrés dels Diputats. El Partit Popular aspira a poder tornar al consistori, ho farà amb Cuca Santos al capdavant de la llista dels conservadors. Santos va ser regidor a l'Ajuntament durant una etapa ara fa dos mandats. El PDeCAT, que havia estat al consistori el mandat anterior abans de convertir-se en Junts per Sabadell, es presenta als comicis. Ho fa amb Amadeu Papiol com a número 1 a la llista. També repeteixen candidatura a les eleccions municipals l'ultradreta de Vox, en aquest cas amb Núria Cacio com a alcaldable. També s'ha donat a conèixer que Valens presenta candidatura a la ciutat. El seu alcaldable és Federico Prieto.
Però quan sabrem si ens toca ser a les meses electorals?
Doncs serà dimarts, quan el preu ordinari del mes de maig, el darrer abans de les eleccions, escollirà els titulars i els suplents a les meses electorals. Ens poden escollir si som menors de 70 anys i sabem llegir i escriure. Per ser presidents és necessari tenir batxillerat, formació professional o el graduat escolar. Podem presentar-hi al·legacions fins al 13 de maig.
I com tenim el vot per correu?
Fins al 18 de maig encara es pot demanar, llavors rebrem la informació a casa i tindrem fins al 25 de maig, 3 dies abans de les eleccions, per portar les votacions a correus.
Quines altres dates hem de tenir en compte?
La campanya començarà oficialment la matinada de l'11 de maig. Les eleccions seran d'aquí un mes, el 28 de maig, i dues setmanes després d'haver-se celebrat els comicis, el 17 de juny és quan es constituirà de forma oficial el nou consistori.
I no deixem la crònica electoral perquè el sabadellenc Miqui Sánchez és l'observador internacional en processos electorals. La seva última missió ha estat a Montenegro durant el mes de març, coincidint amb els comicis que s'han fet al país. En una entrevista al Cafè de la Ràdio ha explicat tots els detalls d'aquesta experiència i ha destacat que a la feina li va portar a veure que tots els processos electorals s'assemblen a l'espera que la tecnologia arribi a revolucionar-los. En aquest cas, està convençut que el seu paper ajuda a donar legitimitat a les eleccions.
La idea és que les eleccions aquestes han de ser vistes i observades de manera independent per tal d'ajudar el país i les institucions locals a reduir els nivells de frau, a proposar algunes millores pel futur, per futures eleccions, però també serveix això per enfortir la confiança de la gent que va votar.
Un paper que és positiu per l'administració, però també pels propis votants, que poden veure la legalitat dels processos electorals. Ara bé, què analitzen els observadors?
La idea és que tu vas a totes les escoles electorals de la teva àrea, o tantes com pots perquè hi hagi un factor sorpresa, i has d'emplenar uns informes que et demanen preguntes com respecte a la privacitat del vot, de l'1 al 5, valora, sisplau, si creus que la disposició de les urnes està... Bé, o sigui, la idea bàsicament és comprovar que no hi hagi trampa.
Després d'aquesta experiència, Sánchez haurà d'estar 18 mesos sense fer una nova missió. El reglament de ministeris del Ministeri d'Afers Exteriors estableix que ha de passar un any i mig entre una feina i l'altra. No deixem la política perquè la Crida vol feminitzar l'esport sabadellenc. Aquesta és la moció que els anticapitalistes portaran al ple municipal del mes de maig, que se celebra el pròxim dimarts. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de la Crida consideren que el govern municipal s'ha oblidat durant els últims 4 anys de la perspectiva de gènere en l'esport a la ciutat. És per això que plantegen diverses accions per tornar-lo a posar al centre. Entre d'altres, hi ha la creació d'un mapa de l'esport, fer formacions de gènere a voluntaris o treballadors, o també la creació d'una taula de treball. La regidora Anna Lara explica aquesta última proposta.
Crear una taula de treball, doncs, amb l'objectiu d'elaborar una proposta d'actuacions de suport municipal a la pràctica esportiva, que sigui diversa, que determini les subvencions i, per tant, no tinguin aquest component que hem denunciat en els darrers plens, els criteris de gestió i cessió d'espais que siguin compartits amb les entitats, bonificacions o taxes, que no sigui un sistema opac, sinó que sigui compartit en aquesta taula i, per tant, doncs, que la feina que es fa des de la institució, des de l'Ajuntament, en aquest àmbit esportiu, guanyi transparència i participació per part de les entitats.
Per altra banda, els anticapitalistes també presentaran una moció per aturar el Surf City. Nani Valero és alcaldable de la Crida.
És un projecte que ens aboca cap a un ecocidi aquí, a l'entorn més proper, que hi ha tot un seguit de projectes entorn al Ripoll que sí que estan pensats per afavorir-ne la seva activitat, accessibilitat...
Tot plegat, com dèiem, es debatrà al ple del pròxim dimarts.
Esquerra Republicana vol rehabilitar el mercat de Campoamor, transformar la plaça Picasso en refugi climàtic i fer un passeig amb el carrer Feijó i el Cap del Sud. La proposta s'anomena El Sud Mola i s'emmarca en el programa Transformem Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Els republicans contraposen aquest projecte a la voluntat del govern socialista, que asseguren que només volen derrocar el mercat de Campoamor. Gabriel Fernández és l'alcaldable de la formació.
Nosaltres volem rehabilitar, transformar, desenvolupar, i el govern socialista lo volen derrocar. Per tant, nosaltres hi som solidaris en la lluita dels paradistes del primer minut, del minut 1, però sobretot, més enllà de la lluita aquesta, tenim clar la visió i com ha de jugar aquesta peça, que la volem transformar, perquè així no la volem. Això és denigrant per al barri i per a la ciutat. I per tant la volem transformar. Però la volem transformar a partir d'una visió de conjunt.
El pressupost estaria per sobre dels 17 milions d'euros. Més de 12 milions i mig anirien pel mercat, 2,5 i un xic més pel passeig, 363.000 euros a la plaça Picasso i la resta corresponen a honoraris i despeses associades. La regidora Francisca Maia Popi creu que també és una aposta pel comerç de proximitat.
Acompanyem també en un comerç de proximitat on sempre s'ha apostat per situacions molt properes als seus clients. Volem també connectar una mica el tema de la venda ambulant, que significa tenir al barri un mercat i un mercat setmanal, que significa també tenir un espai i una responsabilitat en aquests treballadors. En el dia a dia s'estan reinventant i s'estan incorporant a les noves mesures que té la ciutat.
Les obres començarien en el pròxim mandat i el termini d'execució seria de 5 anys.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El 1 de maig també tindrà reivindicacions al carrer, a la ciutat, malgrat que els sindicats majoritaris han convocat la seva manifestació a Terrassa. El Moviment Popular de Sabadell impulsa una manifestació per fer sentir el seu malestar cap a l'actual sistema econòmic. Dani Espanya, integrant de l'MPS, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Adonar-nos que vivim en un sistema, el capitalista, que ens aboca a la misèria. Ens estan parlant d'inflació, ens estan parlant d'augment del preu de la vivenda i de precarització de les condicions laborals, però és que dintre d'aquest sistema no ens queda un altre i llavors hem de lluitar per subvertir-lo i construir un sistema econòmic nou i una vida nova.
Espanya també ha alertat que les xifres oficials de l'atur no estan plasmant la situació real del mercat de treball.
La reforma laboral, una de les coses que es fa és estructurar la temporalitat de les treballadores a través d'aquests contractes fixos discontinus, amagar les dades a través dels ERTEs. Són una sèrie de dades que no apareixen en les dades d'ocupació i, per tant, nosaltres creiem que realment les dades de desocupació són molt més altes de les que ens estan dient. Per tant, no creiem realment que hi hagi hagut una millora real de les condicions laborals, perquè, a més, també, si veiem una mica l'evolució dels sous, veiem que estan estancats des de fa més de 10 anys, quan el preu de tot en general ha pujat encara moltíssim.
La manifestació pel 1 de maig arrencarà 11:45 del migdia a la plaça de les Dones del Tèxtil. I en l'àmbit encara laboral, Comissions Obreres ha publicat les dades d'accidentalitat laboral a la comarca, coincidint amb el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat del Treball. Són xifres del gener al novembre del 2022, un període on es van produir 21.600 accidents laborals. Segons l'informe de la Delegació Comarcal de Comissions Obreres, prop de 10.000 accidents no han necessitat baixa mèdica, uns 12.000 es poden considerar lleus i representen un increment del 13% respecte al 2021. En canvi, els casos greus, 37, són un 19% menys que l'any anterior. Ara bé, Isabel Zapata, secretària de Salut del sindicat a la comarca, alerta que les xifres podrien ser superiors.
És un descens no real, perquè les dades sí que reflexen que han descendit l'accidentabilitat, però els delegats i les delegades a les empreses no ho estem vivint d'aquesta manera. Perquè molts accidents que passen a la nostra comarca, si la seu central de l'empresa no està dintre de la nostra comarca, no ens computen. I llavors no queden reflectits com a accident laboral dintre de la nostra comarca. I llavors tenim més dades d'accidentabilitat que no estan incloses aquí.
L'informe també registra 90 accidents in itinere i 5 sinistres mortals. Plataforma Avalua, l'agrupació d'una trentena d'entitats del tercer sector, té nous presidents.
Bona tarda, Karen. Són Loli Rodríguez, de la Fundació IDEA, i Eloi Moya, de l'Ateneu. Tots dos encetenen el nou mandat amb l'objectiu de deixar de ser una plataforma i convertir-se en una entitat. Moyen explica el perquè.
I en una vessant pràctica, per dir-ho així, ens obre la possibilitat d'optar als fons de finançaments públics, optar a tenir una secretaria tècnica, accions específiques lligades als objectius i la missió de l'associació, entre altres coses. T'obre un punt una mica més de les possibilitats.
Rodríguez, l'altra presidenta, assenyala que de retruc això també milloraria les condicions laborals del tercer sector.
No mantenir la precarietat laboral de les persones que hi treballen a les nostres entitats i que són les que sostenen aquestes cures. Llavors, hi ha unes diferències salarials pel vol del 35% de diferència, és a dir, una professional que treballa en una entitat social cobra per fer la mateixa feina que un professional de la pública, doncs això, un 35% menys. Nosaltres pensem que és massa.
És així com Luli Rodríguez i Eloi Moya fan el relleu a Ricard Rodríguez de la Fundació Main i a Joan Madaula, de CIPO, qui han assumit la copresidència de la plataforma des de finals de gener passat fins ara.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La Generalitat ha activat el pla contra la calor un mes i mig abans del que és habitual. El conseller de Salut, Manel Balcells, defensa que si les estacions s'avancen, ells també ho han de fer per prevenir les conseqüències de possibles onades de calor.
El canvi climàtic és un fet que preocupa a les administracions, que per això han activat ara aquest pla en lloc de fer-ho a meitat de juny, quan comença l'estiu, però també a molts ciutadans.
No em converseu amb altres anys, s'hi nota bastant, bastant. Com el triple, per dir.
Hombre, a mí me preocupa bastante, porque bueno, yo soy de Granada, mi madre está aquí ahora y me está diciendo que en Granada ahora están a 37, 38 grados y estamos en abril. Me parece muy preocupante.
Sí, que hace tiempo que se viene notando que las temperaturas están más altas. Ya no llueve, aquello de abril a Guarmil, aquello se acabó hace mucho tiempo ya.
Hombre, yo pienso que sí, que fa més calor. Vull dir que si ara ja estem així a l'estiu, em sembla que patirem.
Tot i això, a alguns ja els hi va bé aquesta calor.
Doncs, bueno, jo sóc bastant fredolica, llavors per mi m'està anant bastant bé aquest temps, però sí que és veritat que s'està notant que per l'època de l'any que és està augmentant bastant la temperatura.
Jo, com que estic fotut del cor i prenc pastilles pel cor i diuen que això fa baixar la temperatura, vull dir, em va de fàbula que faci calor.
Sí, com sigui, aquesta és la primera vegada que s'activa el protocol preventiu tan aviat i, de fet, la previsió per aquest cap de setmana és que hi hagi una primera onada de calor.
En successos, en surt a Barberà aquesta nit passada. Segons publica la COPE i han confirmat els Mossos d'Esquadra, una dona hauria apunyalat la seva parella al seu domicili del passeig Doctor Moragues. La policia catalana està investigant els fets com un possible cas de violència domèstica. Els veïns relataven així el succés en declaracions a la COPE.
Han dicho que está la chica identificada, pero que no quiere abrir y hay una niña dentro del edificio.
Cuando justo he salido a sacar a los perros, me he encontrado una señora que me ha dicho, ten cuidado, que estaba el portal lleno de sangre. Y la sangre subía, se ve que desde el entresuelo hacia abajo el portal. Y aquí al principio tenía sangre. Y al salir con los perros, me he encontrado un hombre sangrando en la esquina, que ya está atendido por unos chicos y yo ya me he ido a pasear al perro y no sé nada más. Ya vino dos ambulancias, de cual una se ha ido, me imagino que se la llevaba el hombre.
Que estaba muy alterada y entre sollozos, gritaba, decía cosas ininteligibles y bueno, decía, hijo de puta, lo que me has hecho y más cosas, pero estaba bastante alterada y lloraba mucho.
L'home va ser traslladat al Taulí, on va arribar ferit de gravetat. No ha transcendit l'estat actual de la víctima ara mateix. I encara en successos, la Policia Nacional ha desmantellat una plantació indoor de marihuana a Terrassa, que comptava amb més de 1.600 plantes. En l'operació, que ha tirat endavant gràcies a una informació anònima, també s'han detingut 3 individus com a responsables de la plantació.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa, del 25 de maig a l'11 de juny. Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Residència i Centre de Dia, Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans.
ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat, gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva, atenció sanitària i psicosocial, cuina pròpia amb servei de dietistes, sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i centre de dia Ciutat de Sabadell, al bell mig de la ciutat, a 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Congrés dels Diputats aprova la llei de l'habitatge. S'ha aprovat per majoria absoluta, tot i el vot en contra del PP, Vox, Ciutadans, PNB i Junts. En aquesta sessió, Feijóo ha acusat a Pedro Sánchez d'enganyar la gent amb aquesta nova normativa. Per la seva banda, el PNB, PDeCAT i Junts s'han desmarcat de la llei, defensant que és una invasió de les competències. La DINCAT reclama el compromís de l'administració pública, les empreses i la societat en general per impulsar un nou model d'inserció laboral més inclusiu i sostenible per a les persones amb discapacitat. L'organització alerta de la bretxa abismal entre les oportunitats laborals de les persones amb discapacitat intel·lectual i aquelles sense discapacitat. 9 de cada 10 comerciants veu molt costós mantenir el seu negoci amb els impostos, normatives i taxes actualment vigents. Així ho plasma una enquesta de la patronal de petites i mitjanes empreses PIMEC. L'estudi també constata que el teixit comercial se sent desatès per les entitats bancàries i situa la falta de personal i la desertització comercial de barris i municipis com a problemes que més preocupen els petits negocis. I un últim apunt, aquest cap de setmana els Mossos d'Esquadra intensificaran els controls de trànsit a motoristes. L'objectiu és establir una acció preventiva per conscienciar i dissuadir de conductes de risc per tal de reduir els accidents entre usuaris de motocicletes.
Esports.
Últimes 5 jornades de la Lliga per al Sabadell, que enceta aquest tram final de Lliga rebent l'equip més en forma del grup. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Duel directe contra un Atlètic Balears que, malgrat el seu bon moment, també té pendent assegurar-se la permanència.
Sí, els balearicos tenen només un punt més que un Sabadell que encadena dos triomfs seguits al marge dels arraquinats, però és de només un partit respecte al perill i per això Miqui Lladó, el tècnic del centre d'esports, creu que tenen més urgències que no pas el rival.
L'han tret al cap, m'imagino que això els ha destensionat molt i tindran ganes, no? doncs de venir a aconseguir els punts. Nosaltres també els necessitem, de fet et diria que els necessitem més, perquè doncs, estem per darrere seu, serà un partit igualat i el que hem de fer és guanyar. Evidentment l'empat no val, si després doncs, per les circumstàncies del partit doncs, s'aconsegueix, doncs seguirem avançant, el que sí que hem de fer és puntuar com sigui.
Un Lladó, per cert, que també ha parlat sobre el seu futur al Sabadell un cop es clogui la temporada.
Si no s'aconsegueix l'objectiu, doncs no entrenaré ni al Vall d'Orsala, per dir-ho d'alguna manera, i si s'aconsegueix, doncs evidentment, com és lògic, estaràs en el teu dret personal de negociar la renovació sempre que el club ho vulgui. No? Jo tampoc penso molt en això, crec que queda doncs, passes a recórrer. El més important és nosaltres el diumenge fer un bon partit.
Tornant al partit, el Balears, tot i tenir una plantilla dissenyada per aspirar a l'ascens, arrossega una nefasta primera volta i també els mals resultats de l'inici de la segona. Amb Tato, el tercer entrenador del curs, és quan ha pogut capgirar la dinàmica fins a aquesta ratxa actual de 8 jornades consecutives sense perdre.
El problema que tenia aquest equip, que era un equip molt, molt dèbil mentalment, que quan encaixava podia ser un equip que li costava molt tornar a agafar pues, el ritme del partit, quasi baixant braços, i bueno, han aconseguit que l'equip sigui un equip fiable, que competeixi a totes les situacions que se mos presenten, i a pesar d'això, pues, l'equip era la plantilla de ser que hi havia, o sigui, que era un tema més mental que a nivell esportiu.
Adán Gurdiel i Àlex Sala són les úniques baixes confirmades al Sabadell, amb el dubte d'Isma Tumán, mentre que César Morgado, Sergi García i Moja Keita tornaran a la convocatòria. El xiulet inicial diumenge a les 12, des de mitja hora abans del Sabadell en joc.
Més futbol, Guillem Llorenç, bona tarda.
Bona tarda.
El filial del Centre d'Esports continuarà una setmana més en posicions d'ascens a Superliga Catalana si obté la victòria al camp del Turó de la Peira, un rival immers en la lluita pel descens.
El Sabadell B és quart i lidera un grup de 7 equips que aspiren a ascendir a la nova categoria que es crearà l'any que ve. I si volen continuar al capdavant, hauran de vèncer diumenge a 1:15 al Turó de la Peira. Els barcelonins, en la seva lluita per no baixar, ja han esgarrapat punts a la Guinaueta o al Sant Cugat, rivals directes dels sabadellencs. Oriol Borda, jugador arlequinat, és conscient de la dificultat de la sortida.
Aquí ja ens ho vam posar molt complicat, vam guanyar, si crec recordar, l'últim minut. Vull dir que sabem que serà un partit difícil, sé que allà són un equip que es fa molt forts, però és un camp petit que, on ells juguen molt bé el seu estil de joc, que és un joc bastant directe. Així que, bueno, primer de tot descansar i celebrar la victòria d'avui i a partir de dilluns treballar aviam com plantegem el partit del camp de la Turó de la Peira.
És una bona oportunitat per obrir una escletxa si comptem que hi ha rivals directes en partits complicats. El Martinenc visita el tercer, l'Atlètic Lleida, Sant Cugat i Guinaueta es veuen les cares entre ells i també en un duel directe el Sant Mauro rep l'Horta.
Bloc d'handbol al Notícies Vespre. L'Oar Gràcia Femení ja és camí de Saraus. Les de Carol Carmona intentaran fer bo el 31-30 de l'anada per accedir a la lligueta final.
El Gràcia en tindria prou amb un empat o fins i tot amb una derrota per la mínima, amb un tanteig més alt que el de l'anada per passar la lligueta final i eliminar la Yala Saraus. Si es calqués el marcador, hi hauria pròrroga. Amb una diferència tan ínfima i amb el fort ambient que s'espera a les graderies, l'entrenadora Carol Carmona creu que està tot obert.
50-50. Sí, perquè tot i guanyar, és veritat que hem guanyat d'un, però ella s'ha de tenir el hàndicap que juguen a casa, nosaltres no, tot i que portarem molta afició i això ens ajudarà molt, però és el que et dic i vaig dir al principi, és un equip molt similar a nosaltres, que corre molt, ja ho hem vist, i hem d'estar superpreparades perquè sobretot cap a dalt i cap a baix el replegament és primordial.
La marea verd i blanca d'aficionats quedarà reduïda a menys d'un centenar per les poques entrades cedides per part del conjunt basc davant l'allau de sol·licituds dels seguidors locals. Per això, l'Oar Gràcia i Ràdio Sabadell col·laboraran per emetre el partit en una pantalla gegant habilitada al pavelló del carrer Boccaccio amb la Transmi al nostre canal de Twitch amb el senyal cedit des de Zarauz.
No podeu venir a Zarauz, veniu aquí al pavelló.
Muntarem una pantalla gegant amb el Twitch de Ràdio Sabadell.
Aquest dissabte, a 7:45, us esperem.
És el missatge de les capitanes Irene García, Clàudia Marrugat i Ona Magrinyà fent una crida per omplir el pavelló graciec. Demà a 7:45 del vespre arrencarà aquesta tornada de les eliminatòries de les fases d'ascens a Divisió d'Honor Or.
Aquest cap de setmana, per cert, no juga el masculí de l'Oar Gràcia, ja que la Primera Nacional s'atura pel pont, però sí que tenim Copa Catalana amb la presència del Creu Alta Sabadell en vol.
Els arlequinats arrenquen la competició demà a 8:00 PM. Cal Balzac enfrontant-se al Garbí de Palafrugell en una eliminatòria partit únic. Tots dos equips, per cert, ja s'han vist les cares aquesta temporada a la Lliga Catalana, en què els empordanesos van quedar campions del grup de permanència, mentre que els creualtencs van ser últims i van consumar el descens, un fet que va provocar la destitució del tècnic Ramon Salmurri i ara, de forma interina, dirigeix l'equip Pablo García.
I encara un apunt més d'handbol. Ahir els hispanos van caure derrotats a Almeria davant la selecció de Dinamarca per 29-31 en la penúltima jornada de l'EHF Eurocup 2024.
Els sabadellencs Ian Tarrafeta i Dani Fernández van marcar 4 gols i un gol respectivament. Diumenge Espanya clou la competició visitant Alemanya quan passin 5 minuts de 3:45 de la tarda.
En waterpolo, l'equip masculí de l'Astralpool Natació Sabadell té l'opció de completar una lliga perfecta, 22 victòries en 22 partits, i per això hauran de guanyar en la seva visita a l'Etxell de Tenerife a l'última jornada.
Fita històrica la que pot aconseguir l'equip d'Equip Colet si obté el triomf demà a les 6 a Terres Canàries davant l'Echeide, una de les revelacions de la Lliga. És sisè a la Divisió d'Honor i semifinalista de la Challenger Cup. Per això el capità Sergi Cabanes demana concentració per al partit.
Tenerife està treballant bé, ara actualment crec que els seus objectius és mantenir la seva posició, no crec que aspirin a una posició més alta, però per ells, aquesta crec que estan 600 ara, si no m'equivoco, per ells també és històric, llavors volen reafirmar la seva posició com a equip de primera divisió i nosaltres hem de sortir molt posats tant per aconseguir aquest invictes com a la vegada per dir, bueno, vale, esteu, però encara hi ha distància.
Recordem que l'Astralpool ja va assegurar la primera plaça i el factor piscina a favor al playoff fa un parell de jornades. I en el cantó femení, les de David Palma afronten la penúltima jornada a 4:45 davant el Sant Feliu, ja salvat, amb l'objectiu de consolidar la primera plaça que van recuperar dimecres amb la golejada a l'escuela.
I un últim punt en ciclisme, perquè Marta Romance finalment no correrà demà a la revolta. La baixa d'última hora de la ciclista egípcia Sayed Ahmed ha deixat el ZAF Cycling Team sense llicències UCI suficients i no podran competir. Menys d'un minut per dos quarts de vuit tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 28 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web de Ràdio Sabadell, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el cafè, dimarts a partir de les 8 amb el cafè de la ràdio. Que tingueu un bon cap de setmana llarg. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.